Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui
bon dia.
Hem de començar la secció parant, perquè la Mercè fa... Quan fa que ens coneixem, Mercè? Quan fa?
No ho sé, ara.
Fa uns mesos, no?
8 mesos.
Quan portes de, dient que fa dies que no parlem a la secció d'art de dones?
Des del minut 1.
Des del minut 1. Doncs sí. Avui, després de fa uns quants mesos, com que aquest dimecres vam celebrar el Dia Internacional de les Dones, parlarem de les dones a l'art. Artur?
Les pintores.
Les pintores. N'hi ha hagut moltes?
N'hi ha hagut més del que habitualment ens pensem, però... veurem
amagades
i veurem el perquè, és a dir, la història de l'art, la història de la pintura, és una història feta per homes i explicada per homes.
Si només fos l'art,
sí, anava a dir, ara pensava en les altres disciplines,
i per tant,
la ràdio, per exemple, també, no?
Fins ara n'hem parlat poc, no perquè no en vulguem parlar, sinó perquè hi són poc presents, o almenys les que ens han arribat o les que coneixem antigues. A partir del segle XIX veurem que n'hi ha moltes més.
Potser s'ha de fer més recerca.
Segurament, i s'està fent més, i s'està fent molta més. Els estudis sobre pintores... no només des del punt de vista, que és el més fàcil, no?, del feminisme, sinó des del propi punt de vista de la historiografia de l'art, han avançat molt.
Però ha passat, per exemple, que hi ha hagut pintores que han portat el nom d'homes, com Víctor Català, penso ara en l'escriptura, etc.
Segur que n'hi ha, sí, que no coneixem. Després n'hi ha hagut moltes que han estat sotmeses, diguéssim, a pares o a germans o a marits. Han tingut molt poc accés a la formació. Pensem que, per exemple, les pintores no podien entrar als estudis on es fan les acadèmies dels nus, usos i tal, fins al segle XIX, ben avançat al segle XIX.
Quant talent perdut!
I després han conreat gèneres petits, per exemple, el paisatge, el retrat, el bodegó, els grans temes, o sigui, grans quadres mitològics, històrics...
La política, explicar...
I no tenim, per tant, un Caravaggio dona, no el tenim, ni tenim un Goya dona, malauradament, perquè no se'ls...
Però ja vindrà.
Segurament, no? I n'hi ha hagut, en el segle XX, hi ha hagut pintores que estan a nivells altíssims, però en l'època antiga, quan les dones estaven encara sotmeses en la societat, encara no sé per què parlo en passat, perquè avui també hi són, i en aquest món d'homes i de misogínia, doncs no costa trobar-ho.
Clar, és que ara jo penso, noms de dones pintores...
Sí,
bueno,
sí.
Sempre en venen 3 o 4.
Costa. Sí. Hem fet la prova, nosaltres.
Sí, com ha anat?
Hem fet treball de camp. Mira quin desastre.
Dones pintores. Noms.
Ui, no sé. Amb això peix totalment. No, no me'n ve cap, eh? N'hi han molt poques o són poc conegudes? O...
De dibuix, sí. L'Anglada, la Pilarín Vallès, la Capdevila... Però pintores... No.
Dones pintores, en saps alguna?
És veritat, això. És cert, doncs no. No, no. És veritat, així com cuinera, sí, n'hi ha. Uau. No havia parat a pensar mai, eh?
No. Res. Falta cultura, eh? De pintura. No.
Potser és com ens han explicat la història.
No, exacte. El que passa que sempre ens introdueixen els senyors. I les dones, poques vegades amb les coses, eh? I mira que n'hi ha com amb tot, amb direcció d'empreses i coses així. No. Però n'hi deu haver, clar, lògicament, i bones.
M'ha agradat molt la resposta a Roser Capdevila, Pilarín Vallès. Eh?
Clar, dibuixantes, il·lustradores.
Il·lustradores, dibuixantes...
La Liona, per exemple, també.
Sí,
i si ens n'anem ja, doncs, a icones, doncs n'hi han bastantes més. Per exemple, Frida Kahlo, Tamara Lempicka... Però penses normalment al segle XX, no? La primera obra coneguda d'una dona és... ho he buscat perquè volia saber, no? Quina és la primera obra? Doncs és una miniatura que va fer una tal Ende... l'any 975, que està en el Beat de Liébana, que es conserva a la catedral de Girona.
Ende.
Ende es deia. I firmava Ende. I després la següent ja és una abadesa que es deia Hidda, l'any 978, 1042. També relacionat amb miniatures i amb llibres miniats, i després hi anem a altres que són més conegudes, per exemple, la Sofonisba Anguissola, que és l'única dona que va citar Vasari a Les Vides, les vides dels cèlebres pintors són homes, aquesta és l'única, Lavinia Fontana, Barbara Longhi, i una que és conegudíssima, que és Artemisia Gentileschi. Per què és conegudíssima? Perquè era filla del pintor Orazio i en l'estudi del propi pintor va ser violada per un col·laborador del pare.
Caram, que sigui conegudíssima per això.
I a partir d'aquí va fer una pintura d'arrel caravaggesca molt cruenta amb els homes. Els retratava, per exemple, doncs, la decapitació de Judith Holofernes, no?
Com es diu ella?
Es diu Artemisia Gentileschi. Ah. Es va fer famosa per diverses raons, eh? Primera, per aquesta qüestió. Ara s'han publicat tot el procés judicial en el que ella explica la violació és tremendo, perquè a més va quedar el que la va violar, que era un pintor de l'època aquesta, va quedar absolt. I a més explica tot com va passar, i els seus quadres, que són molt caravaggistes, la dona sempre està representada en bellesa, i sempre hi ha aquest punt de crueltat i de rebel·lió i de frustració, no? I és una pintora que a mi m'interessa molt. Hi ha una biografia publicada d'ella, que la va publicar la dona del Roberto Longhi, en Avanti, i aquí a Espanya la va traduir la dona del Felipe González, la Carmen Romero. Ja està traduïda, està descatalogada, però és molt interessant aquesta pintora.
Avui amb l'Artur Ramon parlem de dones pintores. Amb quina pintora comencem avui, Artur?
Comencem amb la gran pintora Clara Peters.
Clara Peters.
Una de les grans pintores de natura morta a Flandes. Ara el Prado fa poc, el febrer es va acabar, li va dedicar una exposició, l'Arte de Clara Peters, que la vaig veure 5 vegades.
Veiem una taula amb estovalles.
Per què?
Perquè no podia deixar de veure-la. És tan
però això
bona.
Això és, vull dir, no té cap secret, bona. O sigui que ens ensenyes, no?
No, és que tingui cap secret.
Llegeix
és
el
que,
títol.
És que té
taula amb estovalles, saler, tassa daurada, sí. Pastís, sí. Gerro, plat de porcena amb olives i ous al forn.
Sí, tu estàs aquí veient una fotocòpia en blanc i negre.
Sí.
Jo la tinc,
en
color.
Estic veient el teu quadre. Sí.
Però si el veus al natural,
sí.
És tan bona, tan descriptiva. Hi ha una sèrie d'elements que sempre va repetint. Per exemple, hi ha un ganivet que sempre tenia a casa seva i que el va presentant en els seus quadres, i després juga molt amb l'espectador. És una pintora que a mi m'agrada molt perquè en molts dels seus quadres es reflexa el seu rostre com si fos un micro autorretrat amb tot allò que pot lluir, és a dir, amb les gerres de vidre o amb el metall, i llavors la vas veient.
Ah, sí? Es veu ella? Sí, sí, es veu ella.
Que interessant, no? Anar buscant el reflexe,
els quadres.
I vas
buscant-la i jo m'ho passava fantàstic, anant veient a veure si la trobava. I això, en el fons, si ho penses bé, és una necessitat d'autoafirmar-se. No hi ha pintors que hagin de fer això constantment. Els pintors ja directament es retraten ells o s'autorretraten.
Aquesta necessitat de la societat de poder reivindicar-se com a pintora,
però,
pel fet de ser dona.
Fer-ho de manera que ho pots veure però no ho veus, d'una manera molt subtil i molt velada. I, per tant, això és interessantíssim.
Clara Peters.
Clara Peters, una pintora que té 40 quadres coneguts i el Prado en va presentar 15.
Clar, estem parlant d'un quadre del segle XVII. En aquella època poques dones es podien dedicar a la pintura. I ella com ho va aconseguir?
És un fet excepcional. Hi ha molt, en el catàleg, que me'l vaig llegir, hi ha molt poca informació a la seva vida. La seva biografia és molt poc coneguda. Però sí que se sap que de seguida va entrar en cercles de poder que volien els seus quadres. Jo tinc la intuïció, com passa amb la majoria de casos de dones pintores antigues, que comencen com a miniaturistes. I són tan bones, moltes acaben fatal, acaben cegues, de forçar tant la vista. I són tan bones com a miniaturistes que si fan el salt a la pintura reben molts encàrrecs i es fan conegudes. And I'm feeling good. Fish in the
sea, you know how I feel. Entrem ara en l'àmbit del retrat. Qui és l'autora que avui ens proposes?
Rosalba Carriera.
Li tinc molt, molt carinyo, en aquesta
senyora
dona.
Amb vestit turc.
Sí, a mi em va fer guanyar un premi, aquesta senyora.
Ah, sí?
Ah, sí? Quin?
Premi que jugava amb els que fèiem història a l'art, un grup d'amics a Londres, i anàvem fent un pot important, eh? I posàvem obres i havíem de saber de qui eren. I l'última, vaig quedar finalista, i l'última va ser un pastel de Rosalba Carriera. I com és una pintora que m'agrada molt, el vaig guanyar. Per tant, li tinc un gran, gran, gran afecte.
Pinta en pastel.
Ella va començar pintant sobre també miniatures, sobre marfil, com feia Goya. Es va fer molt famós així i de seguida va començar a especialitzar-se en retrats en el segle XVIII, a l'època del Grand Tour, i en pastel, que el pastel és una tècnica complicadíssima perquè no et permet anar enrere. És a dir, si t'equivoques, t'equivoques. Passa una mica com amb l'aquarela. Uh-huh. I va aconseguir ser tan, tan, tan bona. Va morir molt gran, amb 80 i pico d'anys, i va morir cega, per el que abans comentàvem, per aquesta, haver forçat tant la vista després de dues operacions de cataratas, imagina't el segle XVIII com deurien ser. I és una pintora que sempre m'ha interessat molt perquè va aconseguir el que poquíssimes van lograr, que és el reconeixement social i el reconeixement institucional. Va ser de l'Acadèmia de Sant Luca de Venècia, va ser molt celebrada a Viena, va treballar a Parma, a Bolònia... Estava en els grans cercles de poder i era molt, molt reconeguda.
Perquè era bona.
Sí, molt bona.
Som al suplement de Catalunya Ràdio. Avui estem fent amb l'Artur Ramon un repàs de dones pintores. Recordem que aquests quadres els podeu trobar també a través del Twitter i a través del Facebook del suplement. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que... I el proper quadre que ens proposes és un quadre on hi veiem una dona dins d'una habitació asseguda, en aquest cas amb una cadira, amb un rostre poc definit, uns colors molt vius, no? Groc, sí. Taronja, vermell...
Mimetismo, es diu, i és de la pintora María de los Remedios Rodríguez Baró i Uranga, coneguda com Remedios Baró. Una crack.
Sí?
Sí?
Increïble.
Per què?
Segle XX?
Segle XX. Va néixer anglès, a prop de Girona.
Què dius ara?
Sí, sí. Va néixer allà...
No, si hi ha un restaurant, si hi ha algun oient que ens està escoltant, que vagi a sopar o a dinar a l'Aliança d'anglès.
Molt bé.
Un lloc extraordinari, preciós.
Informació de servei.
No, que a més té una llum del segle XIX, aquell local, que és preciós.
Doncs sí, allà sí. Va néixer Remedios Varo. I és una pintora, filla d'un pare andalús i una basca, i que de seguida passa a Madrid, a l'Acadèmia San Fernando, i forma part del moviment, diguéssim, surrealista. I de seguida se n'anirà també a París, on coneixerà André Breton, on estarà treballant amb tots els surrealistes, i s'exilia quan comença ja la Segona Guerra Mundial, s'exilia a Mèxic. I és una de les grans, grans pintores mexicanes. Tothom parla de Frida Kahlo, però a mi em sembla Remedios Varo molt millor.
Té aquest punt surrealista que deies, no? Fins i tot una mica cinematogràfic. Aquestes pel·lícules de dibuixos animats que s'han fet més, no?
Saps a qui em recorda molt? Amb una altra pintora que ningú en parla, que era boníssima, que era la germana de Jorge Luis Borges. No, Nora Borges. Nora Borges té també uns dibuixos i un món... És que les dones tenen aquest món absolutament... com t'ho diria jo? L'aproximació que tenen al món és molt diferent de la dels pintors. Molt diferent.
És potser més íntim, mira més cap endins.
És més introspectiu, mirada, no? És més subtil i és... Deixa'm-ho dir, és més intel·ligent.
Ara!
És que és més intel·ligent. Ara. És més intel·ligent l'aproximació i la manera de construir les realitats. Perquè explica també més la personalitat femenina, que té moltes més arestes, que la masculina és molt més directa.
I la Remedios ara és una pintora coneguda, eh? No se l'ha hagut de reivindicar?
A veure, se l'ha hagut de reivindicar molt, Mercè, molt. Val. Ara comença a ser reconeguda, valorada en exposicions i en el mercat comença a tenir un valor important. Jo, per exemple, tinc molta gent que em demana si tinc obra de la Remedios Varo perquè va estar a Barcelona. Ella va tenir una època, va viure a Barcelona i a vegades han sortit coses a Barcelona d'ella. Però és molt difícil trobar obra d'ella.
I acabem amb una escena que aquí, en aquesta casa i els mitjans de comunicació, coneixem. What you want? Es diu La Tertúlia.
La Tertúlia, quadre magnífic, extraordinari, d'una altra grandíssima pintora, que ara se la comença a reconèixer, Ángeles Santos.
Nascuda per Bou.
Sí, de moment només es coneixia el seu germà, Rafael Santos Torroella, el crític, poeta, sí. Però ara tothom sap que el senyor Rafael Santos Torroella era el germà d'Àngeles Santos.
De la pintura. Està bé, fer començar aquest canvi, no? Girar una mica la moneda, sí, sí.
I aquest quadre és una mirada més grisa de la... Què explica?
A veure, aquest quadre l'hem d'ubicar en el temps. Aquest quadre és un realisme, diguéssim, amb una finalitat social una mica surrealista de la generació del 27. Aquest quadre està lligat a la poesia de Guillén.
Com tres dones, no?
Sí.
Hi ha un home també? Sí.
Són tres dones que estan llegint o mig recolzades, i aquest quadre va guanyar el premi, que això ja era molt important, un premi que en aquell moment el guanyés una dona, a més que no era coneguda, del Carnegie Institute de Pittsburgh, l'any 1933. Ella es va casar amb un pintor també molt conegut, Emili Grausala, i va tenir un fill, Julián Santos, que també és pintor. És a dir, és una família de pintors, però veritablement a mi la que trobo que és la gran pintora, i que pel que parlàvem, per la societat, per els condicionants que ha tingut les dones, doncs però l'única cosa bona de tot això és que el temps posa tot a lloc. I ara tothom sap que Ángeles Santos és una pintora reconegudíssima, que està al Reina Sofia, als millors museus, a les grans exposicions. Tu fas una exposició surrealisme a Espanya i si no la poses a ella no t'equivoques, saps? I això és el que és bo del temps, que al final tot arriba a tenir el seu lloc.
A la galeria tens demanda de quadres de pintores?
Doncs t'he de dir que no.
Ningú. No hi ha hagut un canvi en els últims anys en aquest sentit?
T'he de dir que seguim tenint una societat bastant masclista en el que entén, inclús arriba a entendre que hi ha un art major fet per homes i un art menor fet per dones. Però és que és així. La societat és la que tenim, no la podem transformar.
I la perspectiva històrica també ens ha marcat moltíssim, no? Aquesta mirada...
I la història de l'art ha estat feta per homes. Jo m'estava mirant ahir llibres de Cannon, per exemple, doncs el Gombrich, no? I llibres així, o el Nu de Kenneth Clark. No hi ha dones. També hi ha un tema que un dia hauríem de parlar. Si les dones haguessin tingut el paper que ha tingut l'home,
haguessin
pintat nusos masculins?
Ah.
Haguessin tingut l'aproximació eròtica que l'home ha tingut cap a la dona?
Tu què creus?
Que no, perquè l'erotisme masculí és molt diferent que el femení.
És que tot allò és més lleig, allò cau, allò...
Bueno, a part de que sigui més lleig, l'aproximació d'elles és diferent.
És diferent.
Ja.
Nosaltres
és una altra lectura.
En tot cas, queda molta feina, massa molt
directes,
treball,
no?
D'investigació.
Depredadors.
I cal també reivindicar la feina que s'ha fet durant uns anys i que també ha quedat una mica amagada per aquesta visió que sempre s'imposa, que és la perspectiva masculina.
Exacte.
Artur Ramon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana
excel·lent.
Que ve.
Fins aviat. Adéu.